Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Comencem aquesta última hora ja amb el racó de solidaritat i cooperació d'avui, que tenim el Toni Adrobé i el Joan Parra d'Amnistia Internacional Penedès, que ens parlaran una mica, ens parlareu dels projectes que teniu ara més a prop, oi? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. El que podríem fer és passar...
Els projectes és que bé... eleccions, i en aquest moment no n'hi ha cap. Estem en stand-by.
Home, per no haver-hi cap, jo tinc aquí unes quantes coses, eh?
Sí, hem fet unes...
Hem treballat, sí, no ens podem queixar. El mes de març és habitualment un mes dedicat als drets de les dones que han patit moltes vulneracions al llarg de la història i que ara intentem cada vegada conscienciar més a la gent perquè pensin que aquests drets siguin respectats. Si repassarem un parell de coses, encara és que aquí a l'Estat en aquests moments hi ha moviments legislatius. El Congrés està debatent lleis que augmenten els drets. Un és el sí o sí, el dret a que les dones, el consentiment de les dones sigui essencial en el cas d'una agressió sexual. I una altra, estem intentant que aquesta llei ha tingut la seva... S'ha implantat amb algunes dificultats, això no hi entrem.
És una llei una mica complicada.
Però d'alguna manera ha augmentat la protecció, perquè tot ve de quan hi va haver aquella agressió a Pamplona. Alguns jutges van fer una interpretació, al nostre parer, molt esbiaixada, que aquella noia, estic segur que aquella relació no l'hagués consentit de cap manera, però com no es va oposar físicament, la llei es va modificar i augmenta la protecció. I un altre dret en el que hem treballat aquests dies és tot el dret a l'habitatge, que també va vinculat a una modificació de la llei, a una primera llei espanyola amb dret a l'habitatge. Aquí a Catalunya, i a l'Estat tenim que la Constitució reconeix aquest dret, i si algú dels que ens està escoltant, que seran molts, va buscar el seu dret a l'habitatge, no el podrà exercir. Senzillament ha d'anar a una immobiliària a llogar, si té la sort de tenir uns ingressos suficients per fer-se una hipoteca, o si ha heretat algun edifici, algun pis o casa.
O cobra suficient en nòmina per poder pagar un fons de compensació en cas d'un pagament.
Sí, pensa que deu representar a nosaltres. Ahir sortia a La Vanguardia. Havíem arribat als anys 2000 a ocupar un 50% dels ingressos que té una persona. Actualment ha remuntat, havia baixat, i ara està en el 30 i pico de lo que representa. I una de les demandes que fa en aquesta llei és que el dret a l'habitatge es pugui... Nacions Unides ens ho va recordar, que no es complia i que fos assequible, que els governs de tot tipus, el municipal, l'estatal, la Generalitat, posessin més habitatges a disposició de la gent. Això, és el dia a dia. No, és que la Constitució ho reconeix, però no s'havia desenvolupat. Ningú posa en dubte que tenim dret a la salut, que tenim dret a l'educació, i el dret a l'habitatge. És allà on vivim, on exercim la nostra
família.
Ens hem
oblidat. Clar. A nivell estatal. Pensa que en el darrer informe d'Amnistia Internacional que va sortir el dimarts passat, precisament de les recomanacions que fa Amnistia al govern espanyol, hi ha la llei del sí o sí, la llei de l'avortament, la llei dels secrets oficials i la llei de l'habitatge. És a dir, un menciona perquè ens n'entarem, vull dir que està aquí.
Sí, en aquesta discussió sobre el dret a l'habitatge hi vam tenir la sort que ens van acompanyar persones molt de passa des de la part més els companys de sindicat de llogateres fins a un professor de la UPC, que és el Ton Salvador, una advocada especialitzada, la Glòria Rubio.
És regidora d'habitatge de Sabadell, de l'Ajuntament de Sabadell.
El que van poder constatar que aquest dret no es compleix. I això afecta a molts vilafranquins i vilafranquines que tenen problemes per arribar a final de mes i, a més, tenen un habitatge digne i a vegades han d'inclús buscar-se la vida fora de Vilafranca, perquè Vilafranca és una ciutat cada vegada més cara.
I no sols Vilafranca, sinó tota la comarca, eh? Tot el Penedès, Alt, Baix, Penedès i Anoia, i Garraf, que són les zones que toquem nosaltres.
Bueno, l'explosió va de les zones més cares a les zones que a vegades... que, en principi eren més econòmiques i cada vegada ho sabem menys, perquè la gent viu a Barcelona, es desplaça a Vilafranca, que és més econòmic, i de Vilafranca es desplaça a la comarca. Són drets que semblen... no estem acostumats, perquè hi ha una consciència de que l'habitatge ha de ser en propietat, ha d'haver una tradició d'hipotecar-se, sí, de pares a fills, però que el que està impedint és que gent jove com l'Aina saben que emancipar-se representa...
Un supercost que no el poden assumir.
Moltes vegades no el poden assumir i està representant... s'han trobat casos del 60 i 70% del que cobres dedicat només a l'habitatge. Llavors has de menjar i has de viure.
Sí, I com ho fas? Sí. Mira, jo tinc unes 9 feines.
Sí, sí.
No sé si el Toni, que té informació més... L'informe anual és el que nosaltres hem estudiat durant l'any anterior, les preocupacions de l'organització, i que intentem que els governs i la societat ens faci cas.
Des de la vessant, de totes maneres, d'Amnistia, nosaltres estem denunciant en aquest moment que només, com sempre explico jo, només ens mirem els nens rossos i d'ulls blaus. Hem de pensar que en el món hi ha actualment 69 guerres, només no sols la guerra d'Ucrània. Llavors, hi ha un gran paradigma en com es comporta, per exemple, això no ho dic jo, d'un informe d'Amnistia, com es comporta Estats Units i com es comporta Europa. Per exemple, els Estats Units ha deixat entrar molt adequadament refugiats ucranians, però resulta que té a la porta i els està tornant més de 25.000 haitians que els hi prohibeix, els mexicans, tots els sud-americans, és a dir, la famosa... Nosaltres vam presentar un llibre sobre el tren de la mort, és a dir, com la gent de Honduras, El Salvador, Guatemala, intenta entrar a Estats Units i ens trobem amb la pega del que és el traspàs de Mèxic. Això és una gran enganyifa. Aquí a Europa també fem el mateix, és a dir, només pensem en Ucrània. Per què? Ucrània és un dels millors productors de blat, però no sols productors de blat, i els altres països. És a dir, Europa mira cap a l'altra banda el que està passant. Mira, avui mateix ho mirava jo a la tele, a Palestina. Palestina, què passa amb els palestins? Pues, bueno, que hi ha una veritable ràcia contra els palestins, és a dir, els estan assassinant. Nosaltres tenim l'experiència que el vam fer cosa d'un any. Vam portar una militant palestina i ens explicava que ella portava 3 generacions d'estat de guerra amb Israel.
Uau.
I a sobre era funcionària del Ministeri dels Comptes Exteriors espanyol. Imagina't, una palestina que estava treballant pel govern espanyol, perquè te'n facis una idea de les coses com funcionen.
Sí, però aquesta guerra no es visibilitza tant, no. I potser fa molts més anys que està aquí i ja no li fem cas.
Sí. Ara renyem i volem castigar a Rússia i el que ha fet Rússia, Síria i altres països abans, previ, això ningú ha dit res. Què fa els Estats Units amb els països de Sud-amèrica? Què ha passat a l'Aràbia Saudita amb el merder dels treballadors? Vull dir que els tenia com esclaus. Vull dir, què està passant a l'Iran amb la persecució de les dones per una qüestió de religió, que és el vel? La matança que està havent, que aquí nosaltres també, precisament aquí a la Capella de Sant Joan, vam fer una xerrada sobre el dret de les dones iranianes. i així podia estar hores parlant.
30.000 coses que segur que anirien sortint.
Sí, l'organització, una de les coses que li preocupava també de drets aquests més propers a casa nostra és l'atenció primària. Després de la pandèmia estem intentant que el 25% dels recursos de salut no se'n vagin en les grans institucions, en els grans centres especialitzats, sinó en l'atenció primària, que és el primer esglaó de la població en la qual la salut més primerenca, allà on es detecten totes les coses, la pediatria, l'atenció primària a la gent gran, a la gent que té coses cròniques, és en el primer esglaó, no en el gran centre especialitzat, que segurament quan tens una gran intervenció et serveix. Pues, aquests pressupostos encara no hem arribat a aquest 25%, que és una demanda de la societat. I també vam demanar en el seu dia una investigació a fons sobre els centres de gent gran que durant la pandèmia. Ara, ahir, per fi, el centre, que això no és d'amnistia, però que recull la premsa avui, a Tremp, com es maltractaven persones a una llar d'avis, una residència, i com en aquesta residència s'han fet fotos i dues treballadores han denunciat. I va provocar 64 morts. Perquè es va fer unes festes. Això és la denúncia. S'haurà de mostrar davant del jutge i hi haurà de haver un judici, però la denúncia avui surt. Hi va haver moltes incongruències que es van tapar, que no es van investigar, que un cop ha passat una cosa a la qual no tens en aquell moment una acció preparada que ens serveixi com a experiència perquè a partir d'ara millorin la formació, que tinguin material adequat perquè no hi hagi infecció, no corri el Covid, no corri altres malalties, se'ls atengui, hi hagi més estimulació. Tot això ho demanes, passa i de moment no hem vist que hi hagi una...
No acaba d'arribar, hi ha una barrera aquí que no acaba de passar,
però,
no?
Però és... per això demanem a ara que la gent que ens escolta, que allà on te pugui, si va davant del seu centre i creu que hi ha una mancança, que ho demani. Quantes més persones ho demanin, més força farem.
Per una altra banda, també m'agradaria esmentar que també com a grup estem en aquest moment portant una lluita ferotge per el maltractament obstètic. Ho estem intentant traslladar a l'organització a nivell mundial perquè a nivell espanyol no és primordial, però per nosaltres és espantós la manera que s'actua en aquest cas. I per una altra banda també m'agradaria parlar de que estem una miqueta contents amb la llei trans i la llei de l'avortament. No entenem la llei de l'avortament, el que intenta fer a Estats Units, per exemple, amb la prohibició, depèn de quins estats, el de l'avortament. Per una altra banda, també tenim molt en compte el de la pena de mort. Jo, voluntàriament, soc del grup contra la pena de mort d'Amnistia Internacional del Món i penseu que cada mes envio dues cartes a un president del govern o un cap d'estat demanant que tornin a revisar certs casos de persones condemnades a mort que els relators d'Amnistia Internacional han comprovat que no va tindre un judici just. Nosaltres estem en contra de la pena de mort, però, per tant, que li donin presó la corresponent. Però el que no estem d'acord és que si el judici no ha sigut just, no ha sigut equitatiu, no pot ser que una persona estigui condemnada a mort i el matin sense haver tingut un judici just. I és una de les coses que també... Fa molts anys, Amnistia ho fa, a nivell, però no a nivell ni d'agrupació local ni res, sinó a nivell mundial. És a dir, continuament.
Sí, volia puntualitzar una mica en el tema de la violència obstètrica. Arrel de la preocupació que havia dins el grup, perquè teníem una llevadora que ens va informar, vam saber com aquí, per exemple, quan analitzen les taxes a final d'any, les taxes necessàries, que són... Vull dir, més violent contra la dona, el maltractament d'aquesta operació, són altíssimes, sobretot als centres privats. La dona aquí a Vilafranca ha començat a millorar perquè hi ha hagut una millora en el que podien donar, però, per exemple, al Vendrell encara és millor perquè poden triar un parc natural amb una banyera, amb un globus, amb una liana, amb un... I, en canvi, a Martorell, que existia...
S'ha suprimit.
S'ha suprimit aquest servei. tenim abans i el Vendrell. A Vilafranca no existeix, existeix, ha millorat, segons ens han informat. Doncs, tots aquests drets que poden servir per millorar les condicions de donar llum, no es tenen en compte. I, a més, tots els hospitals, quan vas a preguntar, tots tenen un protocol que després la dona en aquell moment, és un moment molt íntim i molt preocupant, n'estarà per denúncies moltes vegades. I després ens arriben informacions, manipulacions com la fer moure el nen, que se'n diu operació de Christeller i tal, que molts metges les desaconsellen en algun lloc. Que després els nens pateixen aquestes, la manca de l'oxitocina, etcètera, etcètera. I una altra cosa que avui també recull la premsa sempre ens ajuda molt, és la...
Vindré a fer la xerrada, els temes del dia.
Àfrica té 54 estats, i en 32 d'ells estan vetats, inclús amb pena de mort, les opcions de parelles del mateix sexe. Homes, dones, dones amb dones, o el canvi de sexe, si ho creu. Tant és així que en alguns d'ells encara s'està agreujant. L'últim que vam recollir els informes és el cas d'Uganda, però hi ha llocs com Mauritània, i no sé si alguna part de Nigèria, en què si ho detecten i et denuncien i arribes a judici, tens la mala sort, la teva condemna, que ja no hauria de ser condemna, pot ser la pena de mort. O sigui que tenim feina.
Molta feina.
Una cosa que m'he oblidat de dir sobre la violència obstètrica és que l'Organització Mundial de la Salut diu que no hauria de sobrepassar el 15%. La majoria de països d'aquí... Les cesàries. Jo em referia a violència obstètrica com a tema final, la cesària. Resulta que aquí s'està arribant 25% i 30%. Vull dir que, diguéssim, ja...
El doble.
És declarat que no ho diem nosaltres, sinó que ho diuen les estadístiques, que s'incompleix el protocol adequat que hauria d'haver.
Sí, el món és un... Tenim una sèrie de drets que a vegades no sabem que la sort... que els països occidentals més o menys anem avançant, però que en el cas de molts països la simple possibilitat de tenir educació, salut i aigua són unes coses inassolibles i tenim la sort de... Però ens preguntem moltes vegades per què venen aquesta gent... La nostra estimada presentadora porta un jersei d'una entitat que ajuda a salvar persones.
Sí.
Però i quan tu vas a veure aquest barco d'aquestes altres persones, com pot ser que aquestes dones, aquests homes, s'ajuguin la vida travessant el Mediterrani, cremant-se la pell al barco? Les dones violades a les fronteres, per què ho fan? Perquè no poden expressar-se, perquè no poden accedir a l'ensenyament, a la salut, perquè tenen mancances econòmiques, perquè hi ha guerres, perquè hi ha... Els refugiats no són fruit d'una voluntat d'anar de vacances.
Clar, imagina com deuen estar per haver de córrer aquest risc.
Nosaltres, temps enrere, vam projectar aquí al Cineclub una pel·lícula, un documental, una pel·lícula que es deia Fronteres, i explicava la vida de quatre dones d'aquestes, del que passen per passar d'un país a un altre al Centràfrica. Vull dir que...
A cada frontera hi havia algun problema, però també hem projectat una pel·lícula que aquesta era com arriben aquí dones que pateixen vulneració aquí mateix, que era la dona il·legal.
La dona il·legal.
La dona il·legal, com una persona que emigra de qualsevol país africà. Avui en dia la prostitució, que és una cosa que existeix i no existeix, la majoria són dones estrangeres. Les de l'estat espanyol apenas és una minoria.
Les estadístiques.
Les estadístiques que té la policia. Quan arriba aquesta dona, primer que se li retira el passaport i a partir d'aquí les vulneracions són...
Però no li retiren el passaport. La policia li retira el que la, diguéssim, la compra com a esclava sexual i li reté. M'entens? Vull dir que això és...
Sí, ja és prou difícil arribar, després aquí encara hi ha més dificultats i que...
Que precisament la protagonista és una noia d'aquí a Vilafranca, no?
No, la noia és un, és una, l'actriu és de les, són les Six Sisters, que són unes noies que crec que són de pare ganès o de, del centre d'Àfrica, que s'han criat, tenen un accent gironí molt maco, però interpreta una dona nigeriana que cau en una xarxa de prostitució i com és violentada i com a totes les parts fosques, no? De que no pot accedir a res perquè li tenen retallada... Si ets il·legal, una de les altres queixes que té Amnistia Internacional, la llei d'estrangeria...
I la llei burguesa.
Aquesta persona, si és detectada per la Policia Nacional, automàticament es portava a un centre d'estrangeria, no?
El centre d'internament d'estrangers.
Els CIES.
Els CIES.
Els CIES, i en aquests CIES, si el jutge no diu el contrari i no té possibilitat de trobar un bon advocat, serà expulsada en la, tot el que representa. Tu has fet tot un país. Declaració de drets humans permet que totes les persones puguin emigrar. El que abans comentava Antoni. Si ets ucraïnès i caus bé, perquè ets ros, blanc, europeu...
I d'ulls blaus.
La cosa és més fàcil. Mm. No, hi ha un viatge. I aquest viatge es reprodueix en tot. Ara fa... També, el mes de març ha estat molt productiu. Vam fer un debat al voltant de si a Catalunya hi havia racisme o no hi havia racisme. Vam utilitzar el documental que va emetre a TV3 sobre els esclavistes catalans.
Catalans del segle XVII, segle XVIII.
XVIII, XIX. Sí, que l'estat espanyol va ser l'últim estat europeu que va abolir l'esclavisme. I, bueno, què va passar? Que els companys de la Unitat contra el Feixisme van convidar dues activistes negres que viuen a Catalunya, que parlen català, i va veure que 200 anys després encara tenen problemes per viure en un lloc on se suposa que tothom té drets i les coses...
Llibertats.
I llibertats. Això també ens va passar parlant de la tracta de persones. A Vilafranca del Penedès i es va detectar un cas...
Aquí prop.
El 2020-21.
Sí.
D'un centre comercial que tenia treballadors sense papers.
Pràcticament
d'esclavisme. No?
D'esclavisme, molt a prop d'aquí. Aquí
sí, això està a la premsa.
Ja me'n recordo, sí.
Sí, és que ai, és que ja tenim... No, no, hem d'estar amatents sempre a aquestes coses, no? I preocupar-nos del que passa.
També ens preocupem del jovent, vull dir que han fet xerrades a l'edat. Fa dos mesos ho vam fer al Vendrell sobre el perill de les xarxes per la joventut. És a dir, vam tindre la sort de que vam vindre 260 nens de quatre instituts del Vendrell i llavors vam estar fent dues hores de xerrades sobre els perills de les xarxes. A més, vam participar a les xarxes, és a dir, amb la xarxa vam estar jugant i tots els 260 nens contestaven i vam fer un treball sobre què els hi semblava tota aquesta problemàtica que pot succeir a través de les xarxes.
També un tema que ha quedat molt, molt enrere, no? Els nens poden accedir perfectament a les xarxes socials, però ningú els ensenya a fer servir una xarxa social.
Exacte. I el perill que representa.
Exacte.
Que pot representar, no? Que representa, és a dir, pot representar.
Totes les eines. Falta d'aigua és un problema, massa aigua també és un problema.
Sí.
Depèn de l'ús que se'n faci. I ara nosaltres estem planificant del 2024 al 2030 quins seran els temes de treball bàsic i un que ha sortit i és, ja, em sembla que és el número 1, és el mal ús de les xarxes, perquè a les xarxes és on hi ha el... Mira, tenim ara un cas que remessa molt. L'assetjament a les escoles, hi va haver un suïcidi ara fa poc perquè hi va haver una agressió, crec que era un poble del Bages.
Sí, Sallent o Súria.
Sí.
I una de les eines que s'utilitzen molt és les xarxes socials, el TikTok, a utilitzar memes, crear fakes...
Moltes coses. Doncs seguirem atents i seguirem parlant, que hi ha molta feina a fer. Ens veiem a la propera. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Ara són 11:45 del migdia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
I comencem explicant-vos que han estat adjudicades les obres del pla d'asfaltat de Segur de Calafell, valorades en 500.000 euros. L'Ajuntament de Calafell ha adjudicat aquestes obres d'un pla d'asfaltat al nucli del Segur per aquest import de 500.000 euros. La licitació ha recaigut en l'empresa Tecnofirmes i els treballs començaran en breu. Tota l'actuació ha d'estar acabada per Sant Joan. L'àmbit d'actuació d'aquest projecte és la part central i parts altes del nucli de Segur, aproximadament el perímetre delimitat per l'Avinguda d'Espanya. La pavimentació no es limitarà a una acció superficial, ja que les principals actuacions, de fet, inclouen també obres al subsol. Segons ha explicat el tinent d'alcalde de Territori, Miquel Àngel Perín, aquestes obres de pavimentació aniran en paral·lel al segon pla de voreres que s'ha posat en marxa aquesta setmana mateix a la zona de Segur. S'invertiran també uns altres 500.000 euros i seran executats per Robatec, una empresa guanyadora de la licitació. I el Cinefòrum: pot la intel·ligència artificial ajudar a superar un dol? Ha escalfat els motors d'un vilapensa dedicat a la mort i que tindrà els seus actes centrals la setmana vinent. A partir de la projecció del capítol Be Right Black de la sèrie Black Mirror, el festival ha convidat a la reflexió sobre la relació entre la intel·ligència artificial i la mort. El fòrum comptava amb la participació del físic Ramon López de Mantaràs i el psicòleg Xavier Montaner, mentre que l'acte tenia lloc a l'Auditori del Vinceum, presentat per Jaume Felipe, president de Cineclub Vilafranca, i moderat per la periodista Laia Paretes. Ramon López de Mantaràs és professor de recerca del Consell Superior d'Investigacions Científiques i director de l'Institut de Recerca en Intel·ligència Artificial d'aquest mateix centre. El Vilapensa arriba aquest 2023 a la seva 6a edició, amb el títol La mort, llums i ombres, i un ampli programa de conferències i activitats que es pot consultar a la pàgina web del festival, vilapensa.cat. Les associacions de veïns del Poblenou i del Molí d'en Rovira seran nous col·legis electorals a Vilafranca. Per la propera convocatòria d'eleccions municipals s'han produït alguns canvis de col·legis electorals als barris del Poblenou, al Molí d'en Rovira i a la Girada, per la qual cosa cal comprovar el local on es correspon anar a votar, que pot haver canviat respecte d'anteriors processos electorals. El local de l'Associació de Veïns del Poblenou, el carrer Tossa de Mar número 13, serà un dels nous centres electorals i acollirà les meses A i B del districte 4, secció 4, provinents del gimnàs municipal del carrer Mestre Josep Requesens. L'Associació de Veïns del Molí d'en Rovira, a la plaça Vilanova, serà un altre dels nous centres electorals que, en aquest cas, acollirà les meses A i B del districte 4, secció 5, provinents de l'Arxiu Històric Comarcal. En aquest cas, els veïns i veïnes del Molí d'en Rovira votaran en el local electoral de la seva associació veïnal. I pel que fa als veïns i veïnes residents al barri de la Girada, s'han dividit en dos centres electorals, els corresponents al districte 4, secció 8, meses A i B, que continuaran votant en el centre electoral de l'Escola de l'Espira, i els corresponents al districte 4, secció 9, meses A i B, que exerciran el seu dret a vot al centre electoral situat a l'edifici de l'Arxiu Històric Comarcal. Finalment, la planta baixa de l'edifici de la Casa de la Vila es manté com a centre electoral pels veïns i veïnes censats al districte 1, secció 3, mesa única, que fins ara havien votat a la biblioteca Torres i Bages. I us comentem, d'altra banda, també que Olèrdola Game Fest a Sant Miquel d'Olèrdola es presenta aquest dissabte, viurà aquesta segona edició de l'Olèrdola Game Fest al local social Rossend Montaner de Sant Miquel, en horari de 4 de la tarda a les 11 del vespre. Respecte a l'edició inaugural de l'any passat, una de les grans diferències és que els participants tindran a la seva disposició consoles de nova generació. En aquesta segona edició es confia superar els 139 inscrits de l'any passat. Els participants tindran fins a una quinzena de punts de joc, incloent simulacions de conducció, màquines arcade o jocs de realitat virtual amb sensors de moviment. La Olèrdola Game Fest permet jugar a una vintena de videojocs amb inscripció prèvia gratuïta. Els participants podran competir en els videojocs Rocket League, Brawl Star o FIFA 23, Fortnite, League of Legends i també, entre altres, el Valorant. Per inscripcions, cal fer-ho a través del web logrodesbloqueado.com.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa.
I acabem el Penedès en xarxa d'avui dijous amb bona música, la secció de tot volum que ens ve de la mà de la Lourdes Meronyo i Domenys Ràdio.
A tot volum.
I en aquesta oportunitat tractarem d'una de les bandes que més influències ha generat en la música pop dance dels 80, sent tractats com una icona musical dels anys 70. Estem parlant de Roxy Music. Roxy Music és una banda de rock britànica sorgida en la primera meitat dels anys 1970 a Londres, obtenint la seva gran fama i reconeixement durant la segona meitat de la dècada dels 70 i inicis dels 80. La seva música constitueix una mescla entre un pop irònic i la rebel·lia tradicional del rock, enriquida per la teatral activitat del seu vocalista i mentor Brian Ferry, així com per les originals textures del sintetitzador de Brian Eno, de qui seria un dels més rigorosos i innovadors pilars de la música comercial actual. La combinació d'experimentació, energia rockera, elements futuristes i la personalitat de Ferry va fer que Roxy Music hagi influït en una gran quantitat d'artistes i gèneres, especialment el disc, punk rock, new wave, new romantic, synth pop, i que es convertís en un dels grups pioners de la música dance. L'any 2004, la revista Rolling Stone els va col·locar en el lloc número 98 de la seva llista dels 100 millors artistes de tots els temps. En 2019, Roxy Music va ser inclòs en el Saló de la Fama del Rock and Roll.
Yeah.
de joves universitaris londinencs i amb afinitat per la música d'avantguarda i electrònica van decidir formar una banda. Inicialment van formar un sextet amb instruments de vent i teclats, a més de bateria, guitarres i baix. El nom del grup es deriva de Ferry i McKay fent una llista de cinemes antics i Brian Ferry triant Roxy perquè tenia ressonància i una mica de glamour esvaït i realment no significava res. Després d'assabentar-se que una altra banda estatunidenca ja utilitzava aquest nom, finalment es va canviar pel Roxy Music. El primer senzill de la banda Virginia Plain de 1972 va arribar al quart lloc en les llistes britàniques d'èxits. L'agrupació va aconseguir molta popularitat al seu país i en la resta d'Europa, però als Estats Units només va obtenir bones crítiques i es va convertir en un grup de culte. La seva primera llarga durada, Roxy Music, de 1972, va introduir un so original i pròxim al glam rock. Després de gravar el segon àlbum, For Your Pleasure, publicat en 1973, la banda va sofrir diversos canvis en la seva formació per diferències creatives. Just leave me breathless. Well, if you knew how it hurt me so, then you'd change your mind, I'm sure. Don't want to hear what's going on. I don't care what's new. Don't want to know about anything, 'cause all I want is you. Going out with other girls was always such a bore, but since I fell in love with you, I need you more and more. Don't want to know about one night stands, cut price souvenirs. All I want is the real thing. La marxa de Brian Eno de Roxy Music va consolidar el lideratge de Brian Ferry, encara que la banda va perdre gran part del seu aspecte experimental, per la qual cosa el so de la banda es va concentrar en l'aspecte més elegant i més decadent, i en les balades i la veu de Ferry. El seu següent àlbum, Country Life, de 1974, va ser un disc amb molta més energia de cordes que l'anterior. D'aquí es desprendirien els senzills All I Want Is You i The Thrill of It All. Country Life va aconseguir situar-se en la posició número 3 en les llistes d'èxits britàniques i la posició número 37 en les llistes estatunidenques, sent el primer àlbum de Roxy Music a arribar al top 40 en aquest país. És considerat per la crítica especialitzada com un dels seus treballs més consistents i sofisticats.
The drug for me.
El seu següent àlbum va ser Siren i publicat el 1975. D'aquest treball es va extreure el primer single reeixit als Estats Units, la cançó Love is the Drug. Aquest àlbum va introduir elements més ballables i pròxims a la música disco. Després de les gires de concerts en suport d'aquest àlbum, Roxy Music es va dissoldre eventualment. El seu àlbum en viu Viva va ser llançat l'agost de 1976. Durant aquest temps, Brian Ferry va llançar dos àlbums d'estudi en solitari. Yesterday, well, it seemed so cool when I walked you home, kissed goodnight. I said it's love, you said alright. It's funny how I could never cry until tonight, and you passed by. Music es va reunificar durant 1978 per a gravar un nou àlbum d'estudi, Manifesto, però amb un canvi important en la formació original. Es tracta d'un disc més convencional que els anteriors. D'ell es van extreure dos senzills, Angel Eyes, una de les cançons precursores del dance, i Dance Away, que mostrava el nou pop que oferia la banda als seus seguidors. Les discrepàncies musicals van tornar a reaparèixer durant aquesta època amb el bateria del grup, Paul Thompson, i Brian Ferry, deixant Roxy Music com a trio en abandonar a Thompson la formació després d'acabar la gira d'aquest treball. Some expression in your eyes overtook me by surprise. El següent treball de la banda va ser Flesh and Blood, publicat en 1980, sent un àlbum molt sensitiu i marcat per la seva diversitat musical, amb cançons que assenyalarien el rumb d'uns certs corrents musicals dels anys 1980. Roxy Music es va convertir oficialment en un trio completant la banda amb músics contractats fins a la dissolució definitiva de la formació. Flesh and Blood es va convertir en un gran èxit comercial a Gran Bretanya, ja que l'àlbum va arribar al lloc número 1 en les llistes del Regne Unit i va generar tres èxits d'importància: Oh Yes, Over You i Same Old Sin. Malgrat l'èxit comercial aconseguit per aquest treball, el canvi d'elenc va reflectir un canvi distintiu en l'estil musical de Roxy Music. En 1981 van gravar el senzill Jealous Guy. Escrita i gravada originalment per John Lennon, Roxy Music va gravar aquesta cançó com un tribut a Lennon després del seu assassinat en 1980. La cançó va encapçalar les llistes del Regne Unit durant dues setmanes al març de 1981, convertint-se en l'únic senzill número 1 de la banda. Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. Amb paisatges sonors més ombrívols i acuradament esculpits, el vuitè i últim àlbum d'estudi de la banda va ser Avalon, de 1982, gravat en els estudis Compass Point de Chris Blackwell. Va ser l'èxit més gran comercial de Roxy Music i va restaurar la reputació crítica del grup. Aquest àlbum conté el reeixit senzill More Than This, on també es va incloure diversos clàssics de Roxy Music com Avalon, The Main Thing, The Space Between, True to Life i Tutor You On. Ferry, McKay i Manzanera, acompanyats per diversos músics addicionals, van realitzar extenses gires aprofitant la gran popularitat aconseguida per aquest treball, amb la gira de Avalon documentada a l'àlbum en viu Heart Still Beating, que finalment es va llançar en 1990. Després que la gira conclogués al maig de 1983, la banda es va dissoldre. A partir de llavors, Ferry, McKay i Manzanera es van dedicar a temps complet a les seves carreres en solitari. A tot volum. Bé, amics i oients del Penedès en xarxa, i aquí finalitza la nostra secció A tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Roxy Music. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te durant aquesta estona de ràdio compartint bona música. Per acomiadar-me us deixo amb una cançó gravada en 1981 i original de John Lennon que li va proporcionar el número 1 al Regne Unit, Jealous Guy. Adéu-siau. I was dreaming of the past and my heart being I began to lose control.
I amb això arribem ja al final del programa d'avui, que acabeu de passar una bona Setmana Santa i tornem el pròxim dimarts. Adéu-siau!
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.